La celebració del 50è aniversari de la mort de Franco, no el 50è aniversari de Franco, com m'he autoescrit el guió, sort que no tinc comprensió lectora, aquí l'alcalde de Madrid, Almeida.
No vamos a participar ni de cortinas de humo ni de fuegos artificiales.
M'agrada que digui cortina de fum, tenint en compte que és un govern de coalició entre...
El Partido Socialista y Sumar.
I al PP no li interessa Franco, li interessa el que li interessen els espanyols.
A los españoles no les preocupa Franco, les preocupa la vivienda. A los españoles no les importa Franco, sinó que lo que les preocupa és la inflació.
Haureu notat que la paraula que més cops diuen aquesta frase és Franco, sí. I del que més parla el PP és Franco, i que el propi Feijóo deia que l'any 25 seria l'any de Franco.
En l'any 25 irà de juzgados, de Waterloo, i quizás un poco de Franco.
Quizás un poquito. En tot cas, ahir celebració, l'acte havia d'acabar amb la interpretació d'una versió de Libertad sin ir a libertad. I quan havia de començar va passar això. Però s'ha de tan divertit que va haver de demanar que parés amb l'autotune posat i semblava que parles així. I va decidir explicar-ho allà enmig de l'acte. Va passar això?
Ja, me habían tocado el pedal y estaba 12 grados bajo de mi voz. Ja, volvemos a empezar. Buen rollo, ¿eh? Solo.
Solo.
Ya.
Solo, sí, sí.
Venga.
Tío, una hora esperando este momento. Venga, tira, tira.
Tot el poble, tot una mica posat.
Sembla la Cher.
Sí, m'agrada el moment que diu, tio, a tot el govern espanyol allà presents, i també és veritat que hi ha artistes que canten...
Sí, és un govern enrotllat.
Exacte,
és modern. Sí, sí,
home, i sempre va haver un artista amb un bon pedal. En tot cas, posem la versió ja bona, eh? És la versió ja bona.
Libertad, libertad, sin ir a libertad, per despedir tu miedo y tu vida.
50 anys de democràcia per acabar així. Sánchez va fer un càlcul econòmic també bastant lliure.
En 1975, la renta per cápita de los españoles era de 15.000 euros.
Sí, clar.
15.000 euros.
Pesetes.
Hoy es de 31.000 euros. Más del doble.
Està molt bé si no féssim el càlcul de l'IPC, que 15.000 euros del 1975 serien 160.000 euros, que crec que està lluny de la renta per càpita dels espanyols. Però que ell segueixi dient que l'economia...
Bueno, ¿esto quiere decir que la economía española va bien? No. Esto quiere decir que la economía española va como una moto.
I si vol que digui que l'economia...
Va, pues, como si fuera un pepino.
I el proper balanç econòmic el presenti així directament.
Gràcies, Mayol. I les xarxes, què diuen a les xarxones, Joel?
Les xarxones ens porten malentesos, perquè els malentesos fan gràcia, Ricard. Per exemple, aquest malentès entre un periodista de Madrid i el propietari xinès d'un bar de Madrid fa gràcia.
¿Cuál diría que es la mejor etapa de España?
Mejor etapa de España, para mí es jamón. Jamón
no, no, digo la etapa de tiempo.
Franco.
Bueno, fa gràcia, però al final ja no tanta, eh? Un dia hauríem d'investigar això del tema del submón dels senyors xinitzats i franquististats a Espanya, perquè és molt interessant. Al final, si tu vens de fora, t'adaptes al que t'envolta. Aquest senyor xinitzat deu estar envoltat de franquistes, i l'Stoikov, per exemple, és evident que va venir a Catalunya i es va envoltar de bellíssimes persones.
Company, ni el partit més important del món va una baralla amb la dona que tu estimes. Primer, les persones. Després, la pelota.
Queda clar?
Sí.
Primer les persones...
Stoikov vindrà a col·lapse un dia d'aquests.
Ah. Home, porta-m'hi a mi també.
Ah, farem coincidir-te, no?
Home, li faré un massatge als peus.
Vinga.
I parlant de bones persones, hi ha persones que són tan bones que es preocupen en tot moment que no se t'oblidi el teu propi nom. Jo, per exemple, que soc molt despistat, li estic molt agraït a l'Emilio Pérez de Rozas, perquè dilluns passat va estar molt atent i no va permetre en cap moment que se m'oblidés, com em dic. Està fent bé
Joel,
la seva feina.
Joel, jo vull...
Perquè un
Joel,
periodista, l'única manera que té,
mira,
una manera
Joel,
o altra,
Joel,
es pot solucionar.
Joel,
perquè si no,
Joel,
es vol dir que estava
Joel,
tot fiat
Joel,
a les lesions
Joel,
de Christensen
Joel,
i de Ter Stegen, la qual cosa
Joel,
em sembla delirant. Aleshores, hi ha d'haver, i ho sabrem d'aquí poc.
Mira, Joel. Senyor Joel.
En fi, com em dic...
Joel.
Joel, efectivament.
Joel, no estaria clar.
Va, i acabem amb una mica de mal humor. Les xarxes em porten una concursant de la Isla de les Tentaciones que està una mica enfadada amb el seu nòvio perquè el seu nòvio ha posat el clatell on no tocava.
Eres un puto guarro.
Pero yo, ¿por qué?
¿Qué cojones haces subiéndote a una tía aquí arriba?
A los hombros.
Pero vamos a ver, ¿tú ves normal un coño en tu nuca? ¿Quién coño eres tú?
Que no la conocía.
¿Quién cojones eres tú? Me voy a ir de aquí. ¿Y sabes qué?
A lo que
quieras.
A lo que quieras.
Un moment, he sentit Tomelloso President Illa, vostè què en pensa de Tomelloso?
Porque me preocupa Tomelloso. Me preocupa.
En tot cas, bueno, anem a fer un... És igual.
No, digue.
Perquè és... El problema és que estava a la nuca.
Clar, sí. Però a la nuca en principi.
Si l'arriba a posar...
Ja.
Us parla l'home del temps amb noves informacions.
I qui sempre s'espera avui? Francesc Mauri, bon dia.
Bon dia. Doncs, en principi, un temps encara amb temperatura elevada, com ahir, sobretot a la costa i prelitoral, no tant cap a l'interior o al Pirineu, i amb intervals de núvols que han de ser poc importants ara al matí i que han de ser una mica més nombrosos durant la tarda. No és impossible l'acabar el dia. Algun petit ruixat al Pirineu més occidental. La cota de neu, de produir-se aquest petit ruixat, voltaria els 1.600 metres i el vent d'una certa intensitat, no tant com ahir, però al centre i sud del país.
Gràcies, Francesc.
Adéu-siau.
De seguida, tertúlia del matí de Catalunya Ràdio amb Milagros Pérez Oliva, Sílvia Còpolo, Joan Puigcercós i Arturo Puente.
Benvolguda energia. Recordes quan els nostres pares ens deien: fill, apaga el llum, que cal estalviar? Doncs avui també són els nostres fills els que ens diuen: pare, apaga el llum, que cal cuidar el planeta.
A IDAE fem 40 anys transformant actituds. I avui, entre tots, estem donant al país una nova energia per créixer i avançar com a societat.
Ai, benvolguda energia. Com hem canviat i com canviarem?
Uneix-t'hi a energiaperalcambio.com. IDAE, Govern d'Espanya.
Xavi, aquest jersei et queda com el maniquí. Perfecte!
Amor, és que li estàs parlant al maniquí?
Si no hi veus bé, vine a les regafes de General Òptica. Ara tens totes les ulleres amb un 40% de descompte en vidres. General Òptica, la teva mirada ets tu.
El número 5 és meravellós. 5 és la millor puntuació en una ressenya. Els millors hotels són els de 5 estrelles. A Lloguer Segur ens encanta el 5. Per això tots els propietaris de vivendes i locals cobren el dia 5 i ara poden avançar fins a 5 anys de renda. Descobreix l'avançament de fins a 5 anys de renda a lloguersegur.cat. Lloguer Segur, la revolució del lloguer.
Una pel·lícula guardonada en grans festivals de cinema.
Per què sóc així?
Vigila com vesteixes l'Aitor, que la gent el confon amb una
nena. Mira, té 8 anys, és un nen amb una sensibilitat especial.
Per què pixa assegut?
Perquè els nens també pixen asseguts.
Llavors, la Coco no és una nena.
Un viatge sensible a la recerca de la identitat.
Em puc morir per néixer una altra vegada i ser noia?
20.000 espècies d'abelles és la gran pel·lícula. Estrena divendres a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Crims a Catalunya Ràdio.
Hi ha una discussió entre víctima i agressor. El fa genollar i li acaba dient: arrodíllate, hijo de puta, te voy a matar, hijo de puta.
Maig del 2009, Sant Joan d'Espí. L'amenaça es compleix. L'agressor dispara 7 trets contra la víctima.
Feia bon temps i hi ha moltíssima gent que és testimoni del que passa. Una execució.
La víctima té una marca, una pistola tatuada a la panxa. Els Mossos s'ensumen que el crim el pot haver comès un sicari.
D'origen búlgar i nacionalitzat espanyol, se'l relaciona també amb robatoris de droga narcotraficants.
El pistoler venjatiu, aquest divendres a la 1 del migdia a Catalunya Ràdio. Crims, amb Carles Porta.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Avui a la tertúlia del matí de Catalunya Ràdio ens acompanyen la periodista Milagros Pérez Oliva, la directora del Divan de Catalunya Ràdio i doctora en comunicació Sílvia Còpolo, el Joan Puigcercós, director de Delfi i expresident d'Esquerra, i el periodista del diari Oponesa, Arturo Puente.
I de què hem parlat fins ara, Pol?
Doncs la Sílvia ens explicava com es passen les campanades al desert.
Has anat al desert, Còpolo?
He anat al desert, us vaig enyorar molt.
Ostres, sí. Però tu al desert et deus avorrir, si tu necessites vida, necessites energia.
Va bé parar una mica per després reprendre més força.
I com es viuen les campanades al desert?
Mira, les campanades al desert, al final, com que vas amb l'hora del sol i sopes a quarts de set...
Amb exactitud.
Exacte. Doncs dius, bueno, ara agafarem aquesta cassola amb els tuarecs que ja t'han fet el sopar, tot això...
I pam, pam.
Primer seran els quarts, que érem un grup de 13. Ho enteneu, perquè perquè si no passa com a les campanades.
Mira, escolta,
de la
si
tele.
Si m'estàs escoltant, si frigràs l'any que ve,
sí,
que et pot enviar al desert i que la Còpolo faci les campanades del desert.
Que
home,
no hi ha connexió, no hi ha connexió,
bueno, ja farem,
no hi ha
res.
Ja, ja trobarem la manera, un satèl·lit.
Això seria espectacular, allà amb els Tuaregs fent els quarts, la
Còpolo. Sí. Després les 12 campanades.
Tu miraries, Milagros.
Sí. I després has de pujar a les dunes, puges, i el peu se t'ensorra com la sorra de la platja. I la duna i tu, eh? No hi ha més que la duna i tu. Saps?
La intensitat de l'enfonsada ha d'anar més relativa amb l'alcohol, no? Suposo, no?
A l'alcohol?
Amb l'alcohol.
No, no es veu alcohol allà. Estàs en un país àrab. No es veu alcohol. Van veure aigua. Aigua. L'any que vaig ser a l'Aràbia Saudita...
No es van deixar portar-hi una ampolla de cava,
no, no, res, res, res. També aigua.
Doncs, em sembla aigua. Que ens quedarem aquí.
Bueno, sembla que quedarem aquí. Sí.
Molt bé.
Bueno, s'ha activat la dreta amb això del Barça, eh? No sé si ho heu vist, però realment ara hi ha una teoria que diu que tot això és una trucada de Waterloo que ha desbloquejat el cas Olmo.
No, podria ser, no?
Sí,
no cal ser d'extrema dreta per pensar això.
Sí,
no, dic no, el que dic, no dic que cal ser d'extrema dreta, dic que la dreta a Espanya s'ha activat
en
aquest discurs.
S'activen ràpid, també, eh? També s'ha de dir. Bueno, aquí falta que els catalans facin alguna cosa normalment.
Ja tenen coses.
Exacte, doncs automàticament s'activen tots els dimonis. Es deixen anar tots els dimonis de la dreta i l'extrema dreta espanyola, i a vegades fins i tot de l'esquerra, de la suposada esquerra.
Bueno, sempre és més fàcil, no?, buscar... És veritat que té més gràcia. La teoria, jo sentia abans parlant del Nuremberg, no?, del Barça i totes aquestes coses tan sortides de to, que, en fi, suposo que això té molta més gràcia que dir que, bueno, pues, clar, les coses no estaven gens clares, que la inscripció d'Olmo i de Pau Víctor sempre hagi estat molt no?, passant pel fil ferro. No estava clar que s'haurien d'inscriure, però tampoc no estava gens clar que s'haurien de no inscriure, de ser desinscrit, per entendre'ns, no? Perquè mantenen, en fi, el que hem sentit 50.000 vegades durant tot el Nadal, mantenen el contracte en el club i, per tant, no estava gens clar. Per tant, la decisió... Jo no crec que calguin gaires trucades de Waterloo, precisament. A més, sempre, no? Sempre que fem teoria de conspiració, sempre ha de truncar Puigdemont. No pot truncar...
L'entorn, el que podem dir aquesta hora, és que l'entorn de la porta ho nega, això, eh?
Home, més que ha de dir. I que fos veritat.
El que podem aportar ara nosaltres.
De totes maneres, si això ha anat així, aquesta és una pluma cara, eh?
Què vols dir?
Però coneguin com es gasta el senyor Pedro Sánchez, no. Els deu haver explicat i dir, escolti, esta...
Me l'apunto.
Va a
compte de no sé
va
què.
Va a compte de, ja veurem, ja, quantes sí. lleis allà al Congrés i no sé quantes coses.
És un
ja
Excel, ja van sumant i restant, no? Diríem, tu em dones això. Però no ho sabem, això de Waterloo, això no s'ha confirmat, oi? No.
Però de totes maneres, el que sí que és veritat és que al Real Madrid no li cal anar a Waterloo ni a la Moncloa.
No,
ja ho dic. Després de veure-lo de Vinícius, que només hi ha caigut dos partits.
Dos partits.
Quan el Lewandowski per tocar-se el nas hi van caure tres. No cal,
és tremendo.
Com deia el Schuster, no hace falta decir nada más.
És tremendo, perquè ja ho havien anunciat. O sigui, va sortir Pedredor i va dir un partit, com a molt, dos.
Escàndol.
Toma, dos partits. Vull dir, aquí sí que...
És un escàndol.
Aquí sí que hi ha trucades de no sap qui.
És un escàndol.
És un escàndol,
sí.
Jo, això de la porta és genial, tu. Jo el trobo genial, perquè ja és el que s'espera d'ell. No?
Bueno, el problema de la porta és que sembla que tot se'n vagi en orris i després sempre hi ha una mena de corifisme, que és aquesta cosa de la flor al cul.
Va, les flors es reguen,
Això no s'ha acabat, eh? Les notes a final de temporada.
Sí.
Però això no s'ha acabat i aquí tenim un problema econòmic molt greu.
Bestial, sí.
Anem hipotecant el club, anem venent actius.
Mira,
quin dia passa any
empeny. Hi ha una cosa que jo crec que sí que s'ha de dir i jo no...
S'exciten.
No defenso gens aquesta gestió, perquè em sembla que ha anat... Tot ha estat raríssim, la comunicació és raríssima, hi ha una manca de transparència enorme.
No, perdona, és una dificultat absurda explicar tot això.
Sí. Ara, dit tot això...
Però va prometre, la porta, diríem.
Perquè
vosaltres sou socis o no?
No, jo
per sort.
Tu no... Clar, és que aquí la sòcia sóc
jo.
L'home, per cert... Digues.
No, jo el que volia dir és que crec que el Barça està en una situació empresarialment, ja no parlo d'esport, empresarialment, està en una situació on no sé si es pot sortir d'una altra forma que sent temerari. Vull dir, empreses que quan estan molt malament, les grans sempre, quan estan molt malament, hi ha una part que és o me la llugo, o arrisco i sóc temerari, o no me'n sortiré.
O m'enfonso.
Llavors, és evident que la porta està sent temerari.
No,
és evident.
És que és temerari, indubtes, no, no tinguis cap dubte.
Si hi ha, és temerari.
Hi ha fórmules a sortir d'aquí. Jo crec, segurament. Milagros. Hi ha fórmules
bueno,
a sortir.
Jo crec que el que la pel·lícula hagi acabat bé no vol dir que hagi tingut un començament nefast.
Oh, perdona, el capítol.
No, acabat. Aquest capítol.
El capítol de la sèrie, que això és una sèrie.
Aquest capítol, perquè és evident que el Barça ho ha fet malament, és a dir, no ha tingut les previsions que havia d'haver tingut, ha recorregut també a sistemes, com sempre, aquestes palanques que les pagarem caríssimes perquè això arribarà en els propers anys.
Oh,
i finalment ha sigut bueno, el Consell General del Consell d'Esports que ha d'alguna manera... El Barça no depenia de si mateix, depenia de la interpretació que fessin altres. I en aquest cas... per la via que sigui, han aconseguit una interpretació favorable, però hagués pogut estar al revés. No. I avui estaríem dient que el Porta ha de dimitir.
Deixem saludar aquesta hora, és un quart de 10 del matí, la Berta Junyent. Berta, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
La Berta ens ha fet arribar a través de la bústia d'anúncies del matí de Catalunya Ràdio una queixa que diu que han estafat 21.500 euros d'un compte corrent en el qual cobrava la prestació de dependència del teu fill, que té síndrome de Down. Què ha passat, Berta?
Exacte. Doncs mira, passa que el 25 de setembre rebo una trucada de Triodos Bank, a mi al meu mòbil em surt Triodos Bank, i després ho comprovo i és el telèfon de Triodos Bank, i em diuen que em truquen del departament de frau de Triodos, que han detectat un frau al meu número de compte, però que ja l'estan aturant, i llavors que necessiten un codi que els haig de facilitar. Bueno, em pregunten si jo he fet una compra de 2.000 euros, els dic que no, i em diuen que pel dia següent està programada una transferència de 21.500 euros, que si sóc jo els dic que no, i llavors em diuen que necessiten el codi per anul·lar-la. Jo rebo el codi, aquí és el meu error, però jo rebo el codi dins del mateix missatge, o sigui, els missatges de Triodos Bank. També se'n barregen els missatges dels estafadors amb els de Triodos. Llavors, jo facilito aquest codi, però clar, ells, els estafadors, ja estaven dins de Triodos. Ells ja havien posat el nom d'usuari, la contrasenya, la clau de firma, havien posat tot això que jo no els havia facilitat. Jo els hi vaig facilitar l'última, el codi d'accés, no? O sigui, el codi d'un sol ús.
I com tenien aquesta informació?
Això és el que jo no sé, i això és el que Triodos no assumeix, la seva responsabilitat, saps? Ells ja estaven dins, jo vaig cometre un error... però llavors Triodos no assumeix la seva responsabilitat, no? De que els han suplantat la identitat i han entrat a les dades. Ells van veure les meves dades bancàries, llavors ells quan em diuen això de la transferència de 21.500 euros, jo penso, si jo no tinc ni aquests diners, però després quan jo me n'adono que és una estafa, truco al Departament d'Atenció al Client de Triodos i em diuen que em contesta un noi molt alterat i em diu, és una estafa massiva, estem rebent moltes trucades, i llavors m'ho mira i em diu, els diners ja han sortit del teu compte, però encara no han arribat al de destí. Llavors em dona el número de compte del destí i el nom, i em diu, vés corrents a la policia, que ells poden aturar-ho. I jo vaig a la policia corrents, i clar, la policia em diu que no, que ells no poden aturar res, que això té tot un procés, no?, de denúncia i d'investigació. I llavors, clar, Triodos m'ha donat unes respostes confuses i gens clares. O sigui, això no, ells saben que la policia no ho pot aturar. Llavors, bueno, aquí jo me n'adono que no és el meu compte, que és el compte infantil del meu fill, que és on rebem la llei de la dependència.
Clar, per tant, això t'ha afectat directament a la teva vida.
Exacte. Sí. Perquè això són, bueno, això són uns diners que guardàvem o utilitzàvem per algunes necessitats que el meu fill tenia, però els estàvem guardant per un futur, perquè, bueno, també... No. O sigui, no tenim ajudes gaires, i llavors això és l'única ajuda que tenim, i ho teníem guardat per això. I això, Triodos, per mi la cosa és això, que Triodos m'envia una resposta on em diu que jo tinc tota la culpa, que jo he comès una negligència, i que ells tenen la seva seguretat, vull dir que ells han actuat correctament. I clar, això no és veritat, perquè jo he sigut víctima d'un frau i he comès un error. Sí, els he donat un codi que jo no hauria d'haver donat, d'acord, assumeixo la meva responsabilitat, però Triodos no està assumint la seva responsabilitat.
Mira, deixem saludar el Bruno Pérez Juncà, és expert en ciberseguretat i privacitat. Bruno, què tal? Bon dia.
Molt bon dia al dematí.
Quina responsabilitat tindria el banc en tot això que està explicant la Berta?
Home, i tant, aquí hi ha molta responsabilitat i s'ha d'estirar del fil, no? Primer de tot, que el banc ja t'està fotent en la teva clienta i ja li està dient que ha fet una negligència. Bueno, aquesta negligència greu s'hauria de veure, perquè ella, a l'hora de la veritat, l'únic que ha fet ha sigut seguir unes indicacions, li han suplantat totalment la identitat en el banc i ella no ha fet cap acció maliciosa. Per tant, a més, que ja hi ha jurisprudència, recordo les Palmes, que justament un jutge va dir això, de dir, aviam, l'actitud de la clienta no ha fet res. A més, el banc sí que té una responsabilitat, perquè, primer de tot, li han accedit en aquest compte, saps què t'ho vull dir?, amb un usuari i amb una contrasenya que aquesta senyora no ha donat a ningú. A més, aquest banc té unes dades, té uns metadatos, té unes dades ocultes a darrere, que és des de quina IP s'ha accedit en aquesta compte, m'entens? Ells poden veure un patró d'actitud, perquè si aquesta senyora tot el dia t'està entrant des de Barcelona o des de Catalunya, perquè m'entenguis, i aquest dia que es fa un moviment que no és normal, que és treure tots els calés de cop, haurien de veure, haurien de tenir aquest patró de dir, escolta, a mi aquesta IP m'està vinguent d'un altre lloc. Per tant, sí que hi ha responsabilitat i, a més, justament aquest banc ja li han caigut algunes sentències que els hi ha tocat tornar els calés perquè no ha pogut demostrar aquesta negligència greu que et donen. O sigui que ja teniu recorregut. O sigui, aquí et puc donar ànims amb el sentit de dir hi ha molta cosa per poder discutir si es va legalment, que és el que segurament us deuen haver dit que si voleu ens trobarem a jutjats, doncs si volen anar a jutjats hi ha artilleria per anar a bufetades i també poder demostrar realment que ha sigut, doncs, això ha sigut víctima i ells tenen una responsabilitat.
Doncs que ho sàpigues, Berta.
Sí, jo estic a través de la OCU, hem intentat una mediació primer, però ens han dit que no, i llavors ara anirem a judici. Clar, m'obliguen a anar a judici, perquè sí. Si no puc recuperar.
Perquè, clar, Bruno...
Jo, si vols, Berta...
Digues.
Perdona, jo, si vols, Berta, després que et donin el meu telèfon, me busques, que em trobaràs ràpid, i et donaré quatre pinzellades de per on te podeu defensar-vos, perquè m'entenguis una mica l'estratègia que podeu seguir, perquè ja et dic, ja tenen dades i us podeu defensar.
Doncs així sí, ho farem. Sí. Berta, gràcies, una abraçada.
Molt bé, moltes gràcies.
Per cert, si algú vol fer arribar queixes, a la bústia de queixes del matí de Catalunya Ràdio, 636-36-0609. Bruno, com podem evitar una estafa com aquesta? Perquè explicava la Berta, si truquen del banc, amb el número del banc, és a dir, tot això està molt, molt ben articulat, és molt fàcil caure-hi.
Sí, sí, és el que malauradament us porto dient fa temps, de dir, no us en podeu enrefiar de res. Per què? Perquè ja veieu que el número de telèfon, l'identificador de la trucada que tu reps, és manipulable. I això ja us ho he fet jo moltes vegades, que us truco amb el telèfon o el número que jo vull i t'ho demostro aquí davant. Per tant, ja l'identificador de la trucada ja no te'n pots enrefiar. Després, dels SMS és exactament el mateix, perquè això és una tècnica que es diu spoofing, que el que fas és tu canvies les capçaleres de l'identificador i fas veure a la persona el número que tu realment vols. Per tant, no pots refiar de res. Quan a tu et donen una informació d'aquest tipus, que a més sempre hi ha aquesta pressa, aquesta immediatesa, esclar, t'acollonen, perquè o sigui que et volen treure tots els diners del banc o que treu una quantitat important del banc, has d'actuar molt fredament, no has de fer cas de res, de ningú, i el que has de fer és tu engegar la teva aplicació bancària i comprovar-ho, veure si realment és això. També estaria bé que m'hagués agradat preguntar-li quan va ser aquesta estafa, perquè segurament hauria de ser un divendres a la tarda o un cap de setmana, perquè s'aprofiten justament de que no hi ha servei d'atenció en el banc, tu no pots anar a comprovar-ho, i justament aquesta gent doncs foten aquestes hores extres, treballen aquests dies, perquè és quan tu realment no pots verificar aquesta informació. Doncs el que has de fer és això, simplement, sempre que tinguis una notícia, no te la pots creure, sinó que l'has de comprovar, has d'anar tu amb el teu mitjà i fer aquesta comprovació.
Sí, si et truquen del banc, el que vulguis, dir, espera't, ara et truco jo, diguéssim, no?
Sí, efectivament, és que no us pot refiar de res. Mira, el ciberconsell que jo us donava aquest Nadal, que us deia, amb les famílies, poseu-vos una paraula clau per si heu de demanar ajuda, dir, escolta, que sàpigues que sóc jo, perquè és que no et podràs refiar de la veu
d'aquí 4 dies ja t'ho dic, és que ja els tenim les guies que ens estan suplantant les veus. Doncs clar, rebràs la trucada d'algú conegut. A més, tu l'identifiques per la veu, és que ja la veu no serà un identificador. Per tant, sempre has de fer aquest doble factor de verificació, has de comprovar la informació, i sobretot, sobretot amb temes de calés, perquè a l'hora de la veritat, el cibercriminal vol dues coses, o els calés o les teves dades. Doncs, per tant, guita, mai es donen ni usuaris, ni contrasenyes, ni codis. Ja. No es dona res, codis de verificació. I segona, ja t'ho dic, a la que hi hagi calés i amb immediatesa pel mig, nen, et volen cardar de tots costats. És així de senzill. Mm.
Tu, Joan, t'ha intentat estafar o vas veure una cosa rara? T'ha passat?
Jo vaig passar, l'ha dit el lloro, perquè vaig intentar comprar un llibre, recordo, per online,
sí.
I em va fer coses molt estranyes, la web aquella, i clar, i vaig pensar que m'havien falsejat la web perquè jo pagués.
Però vas parar, no vas posar
els comptes corrents. No, vaig posar el compte corrent. I al final, finalment, vaig passar la nit al lloro. Passa que jo recomano a la gent sempre, i això sí que és una sort, que si estàs en un banc, que tinguis un family banker, una persona amb un nom,
sí, clar, però
que puguis trucar. Hi ha bancs que t'ofereixen això.
Sí, sí,
amb la
sí.
qual jo, quan tinc un problema, truco aquesta persona i aquesta persona se m'hi posa i m'ho mira i em diu, escolta, tranquil. Perquè és que la sensació d'indefensió que tens un divendres al vespre, com ha dit molt bé el Bruno, és tremenda. Sí. És a dir, molts bancs no funcionen. No. Has d'anul·lar allà amb sistema robot, no? De dir, bueno, anul·lo tot. Ja, també suposo un malviure, anul·lar tots els comptes corrents, tot, parar-ho tot, sí. però, com diu ell, els divendres són tremendes, i era un divendres, eh? I realment vaig començant a entrar en paranoia, al final no va passar res. Però sí que estàs tot el dia pendent. Ara jo tinc un costum, eh? Tots els correus que m'arriben del banc no em faig cas ni un.
Ja.
Ni un. Fins que no veus la persona que te l'està enviant. Mira, només de Triodos, que es defineix com una banca ètica, que l'apliqui. El banc ha de vetllar pels nostres diners, eh? És per això que ens cobra comissions, perquè vetlla pels nostres diners. Avui, aquest matí, he rebut un correu que em deia que la meva contrasenya d'un domini que és meu, del despatx, doncs em caducava avui mateix, i que el que havia de fer era o canviar la contrasenya o clicar aquí per mantenir-la. Ara aquí, quan era dalt, en el primer pis, abans d'entrar al directe, i he pensat que és estrany tot això, però si ahir vaig entrar a la pàgina del proveïdor de serveis del host, tot això, la web... I llavors he reenviat el missatge SC de Mono, el proveïdor de serveis, i m'ha dit, sembla ser un intent de suplantació d'identitat. Si es fixa amb el rotlle des d'on s'ha enviat el missatge, és aquest, i per tant aquest no és un correu teu. És això, avui, ara... Acaba de passar. Què volien, el que deia el Bruno? O diners o dades? En aquest cas, les dades.
Milagros.
Bueno, és que és constant, eh? De fet, quan parlem d'inseguretat, i sempre la gent pensa en els furts, en aquest tipus de coses del carrer, les estadístiques el que demostren és que el que augmenta espectacularment és aquest tipus d'estafes, que, a més, tenim poques eines. Primer, perquè confiem en les institucions. Tu penses, home, el meu banc, que sap... Que quan tinc un descobert de seguida t'envia un missatge dient tens un descobert, ho tenen tot controlat. Doncs no ho tenen tot controlat. Bueno, hem vist també com entraven. El malware és molt potent, i hem vist com entraven institucions com l'Hospital Clínic, com la Universitat, etcètera, per fer destrosses. El que passa és que no sé com es podem defensar, perquè això és com el doping, no? Com el dopatge. Els que fan el doping sempre van per davant dels que vigilen el dopatge, no? Les tècniques que utilitzen, aquesta no l'havia sentit jo parlar, aquesta que te diuen has de canviar la contrasenya
avui.
i com que ets
avui, ara.
I aprofitant que potser penses que estàs ocupada o que ets mandrosa o que sigui, te diu, bueno, però si pots conservar, clica aquí.
Home,
aquesta no l'havia sentit. Aquesta és molt... Aquesta és molt fina,
No, i després hi ha una cosa que jo aplico molt, Bruno, que no sé si... Suposo que sí, però jo, és a dir, a mi quan em truquen per oferir-me coses, jo ni ho escolto.
No, jo tampoc. No.
Si jo si vull alguna cosa, ja trucaré jo, però...
Sí. Jo també, per sistema.
No vull res, o sigui, no vull que em parlin de res. De...
Sí. El problema és quan te ve a la pantalla, perquè el caçador et ve a la pantalla i t'entra on menys te penses.
Sí. Arturo.
Sí, la sensació aquesta que les ciberestafes són el delicte actual. Vull dir, actualment, mira que parlem molt de multireincidència i d'històries d'aquestes, el delicte actual, el que estem, a més, tots exposats, són les ciberestafes, i a més, jo penso, jo, que considero que tinc eines, que més o menys conec a l'entorn digital. Què va, pots caure de quatre potes per aquesta qüestió de la rapidesa, de la improvisació, de que ara... ja no me'l puc canviar, no? Aquesta és l'am on piquem tothom. I llavors, clar, jo sí que tinc la sensació que es poden fer moltes coses. Jo sí que tinc la sensació que passa alguna cosa quan tenim, bueno, entrem a disposem de diners a cop de clic... Això és veritat que ha millorat molt el comerç digital, que és un avantatge, però és veritat que jo a vegades tinc una mica de dubtes sobre si no ens hem passat de reduir les barreres de seguretat, no? Perquè aquesta qüestió de que, bueno, tu puguis ara mateix enviar, no sé, el que tinguis, no? El màxim que tinguis, 3.000, 4.000, 5.000 euros, no? Que et posen de màxims per Bizum d'un moment a un altre sense que això tingui aturador, sense que després puguis fer res, té moltes avantatges. Però té els inconvenients de les ciberestafes. I jo no sé fins
a... Jo crec que va haver un moment que jo vaig fer un clic en un SMS i llavors em va venir un càrrec de Malta. Jo no he estat mai a Malta. No he comprat res a Malta, mai. Discuteixes amb el banc, llavors et diuen que han fet... Però triguen 24 hores a dir-te que han fet totes les comprovacions i és cosa teva, perquè tu has apretat el clic. Resposta, finalment, mira de tornar al comerç de la cantonada i a l'electrònic només on diríem en casos...
O que sigui una mica, més, que sigui una, més verificat, una mica més verificat.
Però no ho és, i el banc s'espolsa la responsabilitat.
Exacte, aquesta és la història.
No, però,
totes les entitats bancàries, jo crec que totes les entitats... No dic totes per dir totes, però dic que en general les entitats bancàries tenen molt d'interès en que el comerç sigui molt ràpid.
Àgil, clar.
Això és normal.
Però en el cas de la Berta, jo entenc... És a dir, hi ha una suplantació de la identitat del banc molt fina i molt alta, d'alt rang, perquè saben el seu compte, saben el seu... Sí. El seu tenen els filtres previs de l'entrada, els filtres que tu has d'entrar a un banc. Clar, per fer una transferència, normalment tots els bancs fan tres filtres, no? Un que entres en l'entitat, un altre que te demana, i per tant has de posar un codi, i l'últim és el que ells t'envien. Clar, però els altres dos ja es tenien.
Bueno, per fer un Bizum... No,
per fer un Bizum no, per fer una transferència alta, per exemple, bueno, ja, i aquests tres. Però clar...
Quin és el límit de Bizum? És que ara em pilles, però no sé.
Crec que són 500 euros.
No, Bizum no arriba tant.
50?
Ha baixat.
Bizum no sé, però...
Això és interessant.
Això sap el Bruno, però no ho saps, tu, això? Bizum, no.
La quantitat que pots transferir?
Sí, el màxim.
No sé si eren 800 o alguna cosa. Sí que és cert que ara ho han canviat. Però aquí, si em permets, sí que et vull dir-te una cosa, que és... Aviam, fer les transferències sí que també que són immediates. Però, en canvi, per rebre-la, ostres, me caso un nen a tu. M'ha tocat trigar 3-4 dies per rebre una transferència perquè resulta que era festiu. I com que era festiu, no compta el dia que em van fer la transferència, sinó que han tingut que passar tots els santíssims dies festius i, a més, aquests dies de Nadal, que hem fotut un superpons. Saps què t'ho vull dir? Doncs, ostres, si tenen aquests mecanismes, és el que et dic. Aviam, els bancs sí que tenen molta feina per fer, perquè és el que et dic, perquè són uns patrons de comportament que no són normals. També tinc una cosa, justament el que busquen és aquesta vulnerabilitat en el sistema, però és que nosaltres som el sistema i el primer que fem és tenir comptes bancàries de les que no sabem en quines condicions estan i fem. Per exemple, tu has d'anar al teu banc, jo els vaig enganxar i els vaig dir, escolta, jo això de créditos instantàneos, jo no el vull pas, això, O sigui, no vull que se m'activi. Per què? Perquè no te'l demanaré jo un crèdit instantani. Si jo un dia necessito un crèdit, ja vindré aquí a tocar-te els nassos perquè me'l donguis, saps què t'ho vull dir? Mira, però, en canvi, és clar, la gent té activat això i tu, a la que te'n descuides, et demanen un préstec, no només et foten els teus calés, sinó
que et foten la línia, perquè ja s'acaba de tallar. Bizum depèn del banc, em diuen, que hi ha que fan fins a 1.000 i d'altres 500.
Sí, depèn del banc.
Funció una mica del banc. Bé, hem de canviar de tema. En tot cas, gràcies al Bruno Pérez, també, Juncà, per acompanyar-nos, expert en ciberseguretat. Hem de parlar de Junts i d'Esquerra Republicana, perquè s'han embolicat aquestes últimes hores amb Aliança Catalana. Ho explicarem després d'aquests 2 minuts de la publicitat. Però abans, en nom de la Fundació La Nieta dels Ulls, saludem la cantant Mariona Escoda. Mariona, bon dia.
Bon dia, Ricard. El retinoblastoma és el càncer ocular més freqüent en infants menors de 6 anys i afecta un de cada 15.000 naixements. Aquests números, però, són poc rellevants per a una família afectada, perquè el diagnòstic de càncer d'una filla o un fill té un impacte molt gran. Un dels pilars d'actuació de la Fundació La Nineta dels Ulls és el suport a les famílies. Aquest 2025 engegaran, juntament amb l'Hospital Sant Joan de Déu, el projecte Peer Connect, que posarà en contacte famílies amb casos acabats de diagnosticar amb famílies que ja han passat el procés de la malaltia. L'objectiu final és acompanyar els pacients i famílies en els moments més complexos del procés.
Fundació La Nineta dels Ulls. Al matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Ja veurà com gaudeix d'aquest veler.
Segur que sí.
A veure, sap el que és vapor, estribor, el que és la proa d'un vaixell?
Em sona bé.
La proa és la part de davant i la popa la de darrere.
Jo el que tinc més clar és això de l'abordatge, que ho he vist a moltes pel·lícules. Això quan ho farem?
Això quan tinguem clar tota la resta.
Tu tranquil, que si et toquen els milions de l'euro jackpot de l'11, tens tota la vida per aprendre a gastar-te'ls. Aquest divendres, per tan sols 2 euros, pot de 79 milions d'euros. Eurojackpot de l'11, milionari forever.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Quan esculls peix local, t'estàs cuidant a tu. I la peixatera del teu mercat, els qui cada dia organitzen la subhasta de la llotja del peix, l'armadora, que fa que el vaixell surti al mar cada dia, els pescadors que naveguen a trenc d'alba, i tota la pesca. Darrere del nostre peix hi ha molt més que peix. Hi ha cultura, gastronomia, comunitat i l'esforç de milers de persones. Comprar peix local és cuidar-te tu i tota la pesca. Campanya cofinançada per la Unió Europea. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
Jean Reno, Andrea Levy, Carles Sanz i les mamarazzis a Col·lapse. Dissabte a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Cada migdia, a les 12...
Un lloc per parlar i comentar tota l'actualitat dels nostres famosos preferits.
Julieta, molt bon dia.
Bon dia, com esteu?
Música, bon dia.
Bon dia.
Laura Escanes, molt bon dia.
Bon dia.
Aida Domènech, bon dia.
Hola, bon dia.
Alba Paul, bon dia.
Bones.
Úrsula Corberó, molt bon dia.
Bon dia.
Cada migdia, a les 12, que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner.
Mira, Roger, jo penso que és molt bona hora per parlar del món dels famosos, no trobeu?
Que no surti d'aquí.
La crònica social del país.
A Catalunya Ràdio.
Al matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Passen 6 minuts de 9:45 del matí. Milagros Pérez Oliva, Sílvia Coppola, Joan Puigcercós i Arturo Puente, la tertúlia del matí de Catalunya Ràdio, Junts i Esquerra, s'han embolicat aquestes últimes hores amb Aliança Catalana. Atenció, perquè l'alcaldessa de Ripoll i líder del partit d'ultradreta, Sílvia Orriols, es vol reunir amb els dos partits per intentar aprovar els pressupostos de la ciutat. Però des de les direccions nacionals dels dos partits ja han rebaixat aquests contactes. Pol Foradada.
Sí, Orriols ja no va aconseguir majoria suficient per aprovar els pressupostos de l'any passat i per aquest 2025 ho vol tornar a intentar. Ja va tard, però vol provar-ho. I per això aquesta setmana es vol reunir amb els grups dels dos partits independentistes fent números. Sílvia Orriols té 6 regidors per arribar als 9 que marquen la majoria absoluta a Ripoll. Necessita o el sí d'un dels dos, que és molt complicat, o l'abstenció de tots dos, de Junts i d'Esquerra. I aquí hi ha hagut un petit terratrèmol quan hem conegut la notícia d'aquestes reunions en aquestes últimes hores i ja veurem si s'acaba fent o no més gran. I és que els grups municipals de Junts i Esquerra han accedit a reunir-se amb Aliança Catalana, tot i afirmar que encara no hi ha cap negociació en marxa. Però el sol fet de reunir-se, que se'n parli, ha fet saltar les alarmes, sobretot a la seu nacional d'Esquerra. I, de fet, la direcció encapçalada per Oriol Junqueras es va veure obligada i al vespre a emetre un comunicat assegurant que en cap cas es facilitarà des d'Esquerra l'aprovació dels pressupostos d'Aliança Catalana. De fet, recordem que fa un any Esquerra ja va expulsar uns regidors, en aquest cas de Ribera d'Ondarra, la Segarra, per pactar amb la ultradreta. Una mica més tebis han estat a la direcció de Junts, no tanquen del tot la porta a un possible acord amb Aliança Catalana a Ripoll, això sí, refreden el que tenim a dia d'avui, asseguren que no hi ha negociacions i que aniran a la reunió, però escolta.
Què et sembla tot plegat, Milagros?
Bueno, estem en les conseqüències de no haver-se sabut posar d'acord quan havien de posar-se d'acord per fer la barrera que havien de fer i impedir que governés. Un cop que ja governa i porta ja 2 anys ha prorrogat els pressupostos, la situació a Ripoll pot ser delicada perquè prorrogar per segona vegada els pressupostos vol dir endarrerir molt i no estar al dia en les possibilitats d'inversió que pugui tenir el municipi. I si jo no recordo malament, en la discussió inicial que va haver-hi, va ser bastant l'actitud de Junts la que va trontollar més. I ara Junts també és el que diu que, bueno, que estan disposats a parlar-ne. Trobo que són amistats perilloses per Junts.
Però no només perquè sigui perillós per la cosa aquesta de... per la cosa aquesta de...
políticament,
no?
Perilloses.
Sí, sí, no, però no només per això, sinó perquè és que ja ho hem vist a tota Europa, quan les dretes moderades, quan els centres dretes li donen peixet a les seves dretes, no, extremes, pensant que així retindran el seu electorat, el que acaba passant és que mai no passa això. El que acaba passant és que l'extrema dreta acaba saltant la bar, la tanca, i acaba entrant en l'electorat.
I a la propera selecció Sorrió es pot tenir majoria absoluta.
Evidentment.
O no.
I això ho hem vist... no, o no, evidentment.
O no, dit, sí, sí, si realment no, diríem, no, ha de tenir responsabilitats de govern.
El que hem vist a tot arreu, clar, és que sí. És a dir, el que hem vist a tot arreu és
majoritàriament.
Que, majoritàriament, és que quan se va extremar el partit Sarkozy, el que va passar és que Le Pen va pujar. Quan es va extremar el partit de Berlusconi, el que va passar és que les extremes dretes van créixer a Itàlia. El que va passar quan es va extremar el PP és que Vox, etc, etc. És a dir, això ho hem vist, sabem com funciona. Per tant, jo crec que Junts està equivocant molt. Però no, està equivocant tirant-se pedres contra el seu propi sostre, no? Amb aquesta, amb no posar un fre i una distància molt gran amb
per la frontera electoral, també, evident.
Ara hi ha un senyor que ha substituït Manuel Vega a Junts, hi ha una nova presidenta, però jo voldria fer-me com una altra pregunta, no? Fins a quin punt és eficaç aquest cordó sanitari i fins a quin punt s'està traient la voluntat de la gent que els ha votat? Perquè els ha votat democràticament.
Cap. Sí,
clar, fins a cap vols dir fins a tot?
No, també
sí.
Però aquesta regla hauria de governar sempre la llista més votada.
Clar, no hauria de governar la llista més votada, no hi té res a veure. És a dir, i finalment què veiem? Doncs que l'extrema dreta està avançant perquè s'atreveix a abordar qüestions sobre les quals, que les qüestions són problemàtiques i està tothom d'acord. Però uns no hi entren i els altres sí. La qüestió és quines solucions està oferint l'extrema dreta, que pot ser molt contràries a les altres. Però mentre, funcioni això que se'n diu la... ara en diuen, no?, la dictadura de la correcció política, doncs l'extrema dreta... deixa'm acabar. Agafa el malestar de la població i puja. I mentre tu vagis dient, no, nosaltres tenim aquí un discurs políticament correcte, l'extrema dreta agafa aquest malestar, aquesta emprenyamenta, per dir-ho així, i puja. O nosaltres deixem de creure que tenim aquí mitjans de comunicació i polítics, diríem, la veritat, tota la veritat i res més que la veritat, i els altres cap, o aquests continuen pujant. I continuen pujant. Mira, t'agafo una idea. Keir Starmer, que és laborista, advocat, especialista en drets humans, se'n va anar a veure la Meloni per dir a veure què havíem de fer amb la immigració. Perquè és que si no ho fa, li va en contra. És a dir, llavors pots pactar o no. El senyor Sánchez, quan li ha convingut i ha hagut de posar Rivera de comissària, ha acabat donant una medalla. Primer ha pactat amb Meloni, després li ha acabat donant la medalla d'Isabel, no sé si era la catòlica, suposo que sí, no? Vull dir, escolta, crec que hem de canviar el nostre discurs. Els cordons sanitaris serveixen o provoquen un efecte boomerang? Mirem què està dient aquesta gent que puja i amb la que no estem d'acord amb les solucions majoritàriament, però assenyalen els problemes.
Els cordons sanitaris funcionen quan es fan. Quan no es fan,
clar,
evidentment
no funcionen.
Però com els vols fer si
Europa,
et pugen els vots?
A Europa el que ha passat és que hi havia un cordó sanitari contra l'extrema dreta i el que ha fet és treure'l. I ho ha fet, efectivament, ho ha fet el laborisme britànic, però ho ha fet Pedro Sánchez reunint-se amb Giorgia Meloni dient-li, querida Giorgia... Això va passar a molts llocs. Jo només dic una qüestió. La idea que l'extrema dreta s'atreveix a parlar del que els altres no s'atreveixen és una idea falsa. És mentida. És una mentida. A Espanya i a Catalunya els portem parlant d'immigració no sé ni quants anys. Se n'han fet moltes lleis d'immigració. Hem provat moltes possibilitats. Evidentment, ningú ha vingut a fer mentides tan grosses com les que fa la senyora Oriols i Vox sobre la immigració. Però no dir aquestes mentides, que són mentides, no criminalitzar a tota la immigració pel fet de ser-lo, no vol dir no gestionar la immigració. A Espanya, l'última llei sobre immigració europea, l'última directiva europea, és una passada, és una barrabassada, i és comprar-li el marc a l'extrema dreta, precisament. Per tant, dir que la resta de partits no s'atreveixen a dir-lo, perquè hi ha una
abordar-ho, a donar solucions.
No és veritat.
A sortir d'aquesta posició de nosaltres tenim la veritat i els altres són tots molt dolents.
Joan,
no?
Emil, milagros. Joan.
A mi em sembla que d'immigració se'n parla. El problema és que no hi ha solucions i tampoc és fàcil que hi hagin.
Fàcil, no. Aquests t'ofereixen respostes fàcils, si és veritat.
Evidentment, l'extrema dreta solució no n'aporta ni una. Sí, perquè al final, hem vist un govern i els problemes segueixen igual. La senyora Meloni té els mateixos problemes i no és que hagi minvat l'immigració. És a dir, i jo sempre dic una cosa, la immigració és un ésser viu, és a dir, va on hi ha feina. Aquesta és la primera. Jo quan discuteixo d'aquest tema començo a repassar negocis del meu entorn que estan gestionant, o feines que estan gestionant immigrants. Això qui ho faria, si no?
I on hi ha necessitat de feina.
Qui cuidaria el teu pare? Qui estaria al davant d'aquesta botiga que està oberta, que fins ara havien tancat? I qui estaria fent aquesta obra pública? Aquí hi ha un tema. El segon és que és veritat de que alguns partits d'extrema dreta denuncien coses que portem anys veient com no solucionen estan allà amb un llim legal, polític, que és cert, per exemple. Hi ha un tema que és cert, és a dir, el que no pots és tolerar que es vingui a empadronar la gent i es visquin formalment, oficialment, 40 persones en un pis.
Això és el que diu l'Oriol.
Efectivament.
Aquí vaig.
Ningú és capaç.
És veritat, això, o no és veritat? Llavors...
De buscar solució aquí. Aleshores, aquí hi ha un problema. El segon problema que tenim és que els partits de l'oposició de Ripoll, jo crec que van fallar quan no van fer un acord de govern en el seu moviment.
Podríem
hi ha un
tenir
error, un... hi ha un pecat original. Segona, tercer problema.
Per les seves evidències internes.
Després hi ha una dinàmica que hem d'entendre, és a dir, tant el grup municipal d'Esquerra com el de Junts de Ripoll, quan hi ha pressupostos, fa les seves esmenes. Perquè si no, que no poden fer tampoc mirar-s'ho, és a dir, no fer res, és a dir, algú s'acusaria de no treballar.
Que després
llavors,
no va.
Aquí és on s'agafa l'equip de govern de Ripoll de dir, si hi ha esmenes, parlem. I entrem en aquesta dinàmica. I quart, és lògic que el grup, en aquest cas Esquerra Republicana, i també en menor mesura Junts, hagi d'escolteu-me què esteu fent, no? Que feia una tutela a la seva secció local. Tot això entra dins una lògica. El problema quin és? És que els problemes que generen, perquè a vegades ens costa el llenguatge políticament correcte, no? La immigració és un problema, començant pel pobre immigrant, és el primer que té un problema, perquè ha de marxar de casa seva. Però és un problema l'acolliment. És a dir, aquí ja fallen moltes cadenes de l'acolliment i del control, i aquí, evidentment, hi ha un forat on l'extrema dreta s'aprofita. I jo crec que hi ha, a vegades, els partits, sobretot a l'àmbit de l'esquerra, per prejudicis, no s'entra a actuar de forma decidida i de forma clara. I després hi ha la demagògia. Tot plegat és un còctel diabòlic, molt difícil de gestionar. Però entén perfectament el que han fet Esquerra i Junts i dir, escolti, què esteu fent? No? I el que ha dit la secció local, en aquest cas he llegit que la secció local de Ripoll, escolti, nosaltres només anem a parlar.
Però és el previ a negociar, és evident.
Moment, és normal, com he dit abans, com he explicat abans, que els grups de l'oposició que no poden fer és estar-s'ho mirant, és a dir, fan esmenes, em consta que, per exemple, el grup municipal d'Esquerra de Ripoll ha presentat una proposta per fer unes aules de reforç educatiu, és normal, treballen, i aleshores l'altre s'hi agafa, però... Això ens hi anirem trobant, eh? Acostumem-nos i malauradament ens hi anirem trobant.
Sí, però com hem vist a Europa, perquè aquest és un debat que ja fa temps que l'estem tenint, és veritat que ens està desbordant el problema, perquè les diferències que hi ha entre els països emissors i els països receptors segueixen sent cada vegada més grans i, per tant, seguirem tenint immigració irregular. Si la gent està disposada a morir 3.000, 4.000, 5.000 persones anant cap a Canàries, doncs els que arriben sempre hi haurà algú que voldrà arribar i que provarà sort, malgrat inclús quan la seva vida pugui estar en perill en la travessa, diríem, no? Llavors, Merkel ho tenia molt clar. Quan vam tenir la crisi del 2015, Merkel, Partit Conservador alemany, ho va tenir molt clar. S'ajunten dos necessitats. Una emergència humanitària per causa d'una guerra, que era la guerra de Síria, que ha multiplicat el nombre d'immigrants brutalment, i un país que té una demografia que necessitarà urgentment milions de treballadors en molt pocs anys. I ella va voler combinar les dues coses. En les seves memòries ho explica molt bé. I no se n'apenedeix d'aquell plantejament. I aquell plantejament va funcionar. Què és el que no va funcionar? Que aquell plantejament que implicava també, per, donada l'onada que venia, canviar les regles de les normes de Dublín sobre l'acollida d'immigrants per repartir i per gestionar-ho conjuntament, va fracassar per l'oposició dels països de l'est, fonamentalment, que no volien aquesta gestió conjunta, una gestió de la immigració. Llavors, ara què tenim? Ara tenim la llei de la selva. Els països trenquen les lleis de Schengen, posen barreres, posen tots els incompliments del món. Què passa aquí? Llavors, el malestar existeix, evidentment, no es gestiona, no es gestiona comunitàriament,
clar,
perquè, a més,
aquí baix,
si tenim els immigrants que arriben a Canàries estan pensant, a lo millor, en anar a Alemanya o anar a Dinamarca.
És una porta.
És una porta.
I per agrupament familiar i per altres...
Van on hi ha feina, clar.
O família, que ha anat abans per feina.
I molts es queden aquí perquè aquí ara hi ha feina. Perquè Espanya ara té una situació molt ventajosa.
Aquest és un altre debat.
Deixeu-me saludar el Jordi Mir, que és sociòleg i doctor en humanitats. Jordi, què tal? Com estàs? Bon dia.
Hola, bon dia.
Tu diries que l'altre és un actor més o s'ha de fer un cordó sanitari, aïllament?
Oh, aquesta és una gran pregunta. Jo crec que el que segur que aconsegueix la ultradreta de l'extrema dreta és que estiguem parlant del que volen que parlem. Per exemple, durant una part important de la tertúlia, ara estàveu parlant de la immigració com si fos el principal problema que afecta Ripoll. I sense anar més lluny, fa pocs mesos, la patronal de Ripoll, la Unió Intersectorial d'Empresaris del Ripollès, el que plantejava és que volien captar talent, volien captar migrants i que el principal problema que tenien era l'habitatge. Jo crec que el que ens passa amb l'extrema dreta és que vol utilitzar uns malestars que hi són i que són reals, però enfocant-los cap allò que considera que els hi és més convenient, sense abordar els problemes reals, que en aquest cas no seria les persones migrants, sinó, per exemple, com deia la patronal del Ripollès, la falta d'habitatge. Crec que aquesta és la qüestió fonamental, com l'extrema dreta col·loca la seva agenda i evita que veritablement parlem i solucionem els problemes que afecten a la gent.
Clar, però al final també, és a dir, sí, això ho entenc, que al final acaben, el que volen és marcar l'agenda política, no? Marcar, que es parlin dels temes que ells saben que tenen solucions més populistes i més fàcils, solucions, més directes.
Solucions no les saben, eh?
No, solucions...
No. Ells no ofereixen solucions, ells el que fan el és explotar el problema.
Correcte.
Explotar políticament el problema, sí, però solucions no en donen ni una. Perquè no és solució
pensar... I explotar sobretot la por.
Exacte, explotar la por, perquè no és solució pensar que podràs expulsar a tota la gent que ara en el nostre país fan que la gent gran estigui atesa, que hi hagi treballadors a les residències, que mirin qui treballa, en quines feines.
Llavors, en aquest sentit, recordo que la discussió que té ara mateix Junts és sobre el traspàs de les competències en immigració, que de primer semblava que això era impossible perquè era de l'Estat. Perquè, és clar, tenir les competències en immigració, il·lusió no en fa, Diríem, el que el tires a sobre és un problema important, Estem en aquesta situació.
Jo, però em pregunto, tenir les competències d'immigració, sempre em pregunto, sí, quantes més competències millor, però que m'expliquin per fer què? Què volen fer amb aquestes competències?
I no t'ho podrà contestar Junts, perquè no està al govern. Per tant, t'ho haurà de contestar l'altre.
Finalment, diríem, si quan tingui les competències en immigració, a qui cedirà les competències és al govern del PSC. És a dir, Junts se'n va allà al PSOE i estan negociant perquè el PSC, i diríem també els dels comuns, no? Són els que...
Però el missatge implícit és que la política migratòria que s'està fent no és bona, jo la faré millor i jo faré altra, que m'expliquin quina.
És bona?
M'expliquin quina.
Bona.
Jo crec que sí, aquí la política migratòria a Espanya es fa el que es pot.
Home, que em digues que es fa el que es pot no és una política bona.
No, sí. Mira, ara mateix hi ha un projecte de llei al Parlament que proposa regularitzar 700.000 immigrants. Si els tenim treballant aquí, què preferim? Tenir-los explotats i en situació irregular, o preferim que aflori l'economia submergida i tenir-los regulars?
Jo el que prefereixo és que això a Catalunya estigui en mans del govern de Catalunya. Per què? Doncs perquè estem a Catalunya...
Però per fer què? Per regularitzar-los o no?
Diríem, és que no és aquesta la qüestió.
No és aquesta. Pregunta-li a un immigrant quina és la qüestió.
Home, jo crec que els immigrants s'han de regularitzar.
La irregularització...
Quan parles ara amb algú que encara està esperant els 3 anys i que el tens a casa i després es podrà tenir, perquè ja té els 3 anys els papers, què vols fer, en realitat? El vols regularitzar?
Que passa que quan la patronal de Ripoll demana talent, això no lliga exactament amb el tema com funcionen tots els fluxos migratoris.
Un moment.
T'arriba desesperat. A veure, la gent...
No és veritat.
Un moment.
No és veritat.
Un moment.
Ara mateix als Estats Units, la discussió que han tingut... No, un segon.
La gent arriba desesperada. Estem parlant de refugiats climàtics. Estem parlant de refugiats polítics. Estem parlant de refugiats econòmics. És a dir, sí que deu haver-hi talent aquí. Jo dic que no. Però no és un control del flux. No, això no és Canadà. Tu, per anar a migrar al Canadà, has de passar tots uns filtres, et demanen el francès, per exemple, si vas a la banda del Quebec, et demanen una sèrie de nivell, un nivell acadèmic, les necessitats que tenen, o professional. Aquí no va així. Jo recordo fa poc que vaig haver d'anar per feina al Marroc, i recordo quan vaig arribar a l'aeroport, hi havia la cua dels que érem de la Unió Europea, per passar el passaport i tornar a entrar aquí a Barcelona, i els que no.
O a l'Algèria, que jo hi acabo de ser.
Anava jo sol per la cua de la Unió Europea, i l'altre era brutal, hi havia de tot, hi havia turistes, hi havia de tot. Però el que vinc a dir és que això ha estat una allau, que les administracions en el seu moment, i estem parlant de 20 anys enrere, no havíem previst. No havíem saber que això ens passaria. I no hi ha un flux d'incorporació i d'integració. És a dir, jo, per exemple, crec, i això es queixa la comunitat educativa, aules d'acollida, n'ha d'haver-n'hi més, i una persona, clar, no pot, una persona no pot arribar a una classe normal si no domina perfectament les dues llengües, català i castellà. Espera't. Perquè, si no, acabem generant un greuge a la gent d'aquí, menys capacitat adquisitiva, que té la sensació de que la seva escola es degrada perquè no hi ha prou nivell, no hi ha prou atenció. Hi ha tota una sèrie de mesures que s'han d'afrontar.
Sí, 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 però això forma part de les polítiques d'acollida. I una part d'aquestes polítiques d'acollida és que o fas una deportació, que és el que plantegen a lo bèstia les polítiques de dretes, deportació massiva, però després hi ha un problema.
A la meva vall
va haver-hi un governador civil de no sé qui en un moment determinat que va fer una ratxa i van començar a agafar treballadors il·legals i l'endemà tenia tots els alcaldes a la porta de la delegació del govern demanant que, a veure què estaven fent, que s'havia paralitzat la vall.
Clar, sí, sí.
Jo he vist anuncis per la carretera oferint persones que te les ensenyen de color treball com a pagesos a les comarques de Girona a 9, no sé quant euros l'hora. Això ho veus en publicitat. Ara mateix.
Perquè després estem en un altre problema d'estructura econòmica, i no és que em vulgui fugir del tema, però clar, tu ofereixes els llocs de treball del tipus d'estructura econòmica que tens.
Clar.
I això et determina la immigració que tens.
Bueno, Jordi,
no, perquè la reflexió que hem de fer és...
Deixeu intervenir el Jordi. Jordi.
Dos apunts molt ràpids per si aporten per la reflexió i el debat. Un, aprofitant que aquesta setmana ha mort Jean-Marie Le Pen, jo crec que, parlant de cordons sanitaris, que era una de les preguntes inicials, i que jo crec que és un dels assumptes fonamentals, cal recordar que quan amb el seu partit va ser capaç de passar una segona volta, l'altre candidat, en aquest cas Jacques Chirac, es va negar a un exercici molt democràtic i que a França està molt establert, que era el debat, no? I ho va fer en nom de no incorporar al debat polític un odi, i parlava en aquell moment d'uns discursos d'odi, que estem parlant del 2002, que contaminaria negativament la societat francesa. Hem de ser conscients també com això ha canviat i hem veure, per exemple, com actualment el president francès busca el suport del que seria l'hereva, la filla de Le Pen, pel seu primer ministre constantment, no? I quan això no funciona acaba caient el govern. És a dir, crec que aquests cordons sanitaris han funcionat quan s'han fet amb voluntat pedagògica d'entendre que els greus reptes que tenen les nostres societats no es poden tractar com ho estan fent aquestes opcions polítiques i no es poden tractar tampoc com algunes opcions polítiques tradicionals tenen la temptació de fer-ho, i això entrar en el joc de l'extrema dreta pels part dels partits tradicionals és contaminar aquest discurs polític, i hem de ser conscients també que el gran creixement de l'extrema dreta s'ha d'entendre perquè alguns dels partits tradicionals han creat les pistes d'aterratge perquè aquests debats es puguin tenir. Per tant, aquí jo crec que hi ha una reflexió molt important sobre la política com a pedagogia perquè la societat entengui quins són els problemes i quines són les diferents opcions, que no n'hi ha una només, de com poder-ho tractar. I parlant, per exemple, el segon apunt molt ràpid, sobre el mercat laboral i sobre les persones que arriben migrants, hem de ser conscients que una part important de les persones migrants que arriben al nostre país arriben amb títols universitaris que no poden convalidar o que tindran dificultats, fins i tot si els tenen convalidats, per tenir una feina d'aquella categoria. I això ens hauria de fer pensar
per
també...
Per exemple, els metges. Els metges.
Sí, 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 sí. Ens hauria de fer pensar que a vegades quan parlem de migrants tenim una imatge molt estereotipada que algunes persones i alguns col·lectius i alguns partits volen que tinguem al cap, no? El migrant que delinqueix, el migrant que violarà les seves filles, però la categoria d'emigrants incorpora realitats molt diverses. Jo crec que aquí, evidentment, els mitjans de comunicació, però particularment els partits polítics, tenen una gran responsabilitat de no contribuir a aquests discursos que per al conjunt de la població poden ser enormement perjudicials.
Sí, sí, també hi ha una persona que ve aquí amb visat de turista i s'acaba quedant, que això existeix.
Home, és a dir,
que
existeix,
de la manera que no. Entren majoritàriament els immigrants, entren per avió,
que hem de trencar una mica tots plegats el tòpic, no? I que, a més a més, anem cap a un món...
No venen amb les pasteres, majoritàriament.
Venen per l'aeroport. Però vull dir que hem d'anar... Que és el que deia una mica també el Joan, Jordi, que al final hi haurà refugiats climàtics, per exemple, és a dir, que hem de canviar... I el moviment social que hi haurà en el món els propers anys serà... cada vegada més extrem.
Estem parlant de que avui ja tenim milions de persones que són considerades refugiades climàtiques, i aquestes persones ja no poden viure en els llocs on han residit habitualment. I nosaltres, com a societat, i ara penso, per exemple, en Ripoll, evidentment no pot solucionar Ripoll la crisi climàtica. I jo crec que hem de ser conscients de que necessitem una resposta col·lectiva. Els partits polítics no poden posar les responsabilitats en els grups municipals de municipis que han de sobreviure en el seu context, on el victimisme també hem de ser conscients que és caldo de cultiu d'aquestes opcions, perquè llavors ja no cal parlar dels problemes, només cal parlar de que veieu com no ens deixen governar, veieu com tothom entra en contra nostra, i això genera una solidaritat que jo crec que és mal entesa. Hem de ser conscients de que aquests grans reptes que tenim que generen aquesta